El Japó, la Xina i Hawaii desactiven les alertes per tsunami. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Sara Riera.
El terratrèmol de magnitud 8,8 a Rússia d'aquesta matinada ha desencadenat una àmplia cadena d'alertes preventives per risc de tsunami en diversos països del Pacífic. El Japó ha evacuat 2 milions de persones i tots els treballadors de la central nuclear de Fukushima per precaució. I Hawaii també ha ordenat als seus ciutadans que es desplacessin a zones elevades. Però aquesta hora es confirma que les onades que els estan arribant són més petites del que es podia esperar, Marta Prat.
Al Japó les onades finalment no han passat dels 2 metres. A Catalunya Ràdio hem parlat amb l'enginyer Ricard, que és a Yokosuka, als afores de Tòquio, i ens ha explicat com els han evacuat un cop arribat a la feina aquest matí.
El nostre superior arriba i ens diu, escolta, hem d'evacuar, que hi ha hagut un terratrèmol aquí a prop i està provocant un tsunami. Aleshores, sortim d'on estàvem i ja doncs, sentim així algunes sirenes doncs, per avisar tota la població i tal, i ens donen uns cascs de seguretat i tranquil·lament ens anem com cap a l'edifici principal, fins a la tercera planta, tothom sense poder sortir d'allà.
El terratrèmol de magnitud 8,8 ha tingut l'epicentre a uns 19 quilòmetres sota el mar, a la península russa de Kamchatka. Moscou, Cristina Solies.
Malgrat les fortes tremolors que han espantat els veïns, les autoritats de Kamchatka ja han confirmat que només hi ha ferits lleus i alguns edificis afectats. La principal conseqüència han estat les onades de tsunami a les illes Kurils, que han inundat el port, però els 2.700 habitants ja havien estat evacuats.
Aquesta zona de Kamchatka ja hi va haver un terratrèmol de magnitud 9 el 1952 que va provocar un tsunami a Alaska i Hawaii. Una zona molt sísmica, com ha explicat a Catalunya Ràdio David Brusi, que és geòleg i professor a la Universitat de Girona.
Aquí conflueixen, hi ha una convergència entre dues plaques tectòniques, l'americana, que sorprenentment passa pel nord, per dalt, i la pacífica. I aquesta placa pacífica s'està desplaçant contra aquesta placa nord-americana a raó d'uns, em sembla que són uns 80, 85, en alguns llocs 90 mil·límetres l'any.
A Gaza, avui, l'exèrcit d'Israel ha assassinat una vintena de persones més que anaven a buscar menjar a un centre de repartiment. Les morts per fam o per trets no s'aturen, mentre augmenta la pressió internacional perquè Israel permeti d'una vegada per totes l'entrada d'ajuda.
Un cop el Regne Unit ha advertit a Israel que si no hi ha un canvi de rumb també podria reconèixer l'estat de Palestina, ara totes les mirades estan centrades en Alemanya.
Al Catalunya migdia passarem per Berlín perquè l'Oriol Serra ens expliqui si en aquest cas pot funcionar o no la pressió sobre el canceller Friedrich Merz. L'economia europea s'alenteix aquest segon trimestre per culpa sobretot dels aranzels dels Estats Units. Alemanya és precisament a qui li ha anat pitjor. Hi ha algun país que s'escapi de la tendència a Brussel·les, Jordi Baró?
Sí, s'escapa de la frenada l'economia espanyola, que és la que més creix, un 0,7%, molt per sobre de la mitjana de la zona euro, on l'expansió ha estat només d'una dècima. Alemanya i Itàlia se situen a la cua amb creixement negatiu durant uns mesos de tensió comercial, que a partir d'ara s'hauria a priori de reduir amb l'acord amb els Estats Units que entra en vigor divendres.
Encara d'interès econòmic, destaca que l'automobilística xinesa Chery instal·larà el seu centre de recerca i desenvolupament a Cornellà de Llobregat.
Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una visita a la planta que la multinacional té a Wuhan.
Pequín, Francesc Canals.
Bon dia. A partir de la tardor comença a caminar el centre de recerca i desenvolupament que Chery obrirà a Cornellà de Llobregat i des d'on prestarà servei a nivell mundial a tot el grup de l'automobilística xinesa. Ho ha anunciat Salvador Illa després de reunir-se amb el president de Chery.
Avui al Catalunya migdia també s'enterem les associacions de fiscals després que el jutge deixés ahir a un pas de judici el fiscal general de l'Estat pel cas de la parella de Díaz Ayuso.
Fora de la Unió Progressista de Fiscals, totes demanen la dimissió d'Álvaro García Ortiz perquè creuen que està fent mal a la imatge de la institució.
Ja hi ha data perquè l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès torni a obrir. Va quedar inundat per la dana del 12 de juliol.
Serà dilluns i ja ho farà amb gairebé tots els serveis funcionant.
I en cultura reviurem l'obra de teatre del portuguès Tiago Rodríguez sobre l'Hècuba d'Eurípides, que ahir va tancar el Festival Grec de Barcelona. I quan faltin 20 minuts per arribar a les 3, arribaran els esports. Amb quins titulars, Marcos García?
Doncs ha parlat Hansi Flick, el sentirem, sobre la capitania, sobre Ter Stegen, sobre el futur d'Araujo. Les prèvies dels partits de pretemporada del Girona i de l'Espanyol, tots dos juguen. Avui posarem ordre a l'actualitat del Barça de bàsquet amb l'Ernest Macià, que té informació d'avui mateix. Una pinzellada de Radio Volta amb l'Isaac Vilalta i sabrem quin jugador que volia el Barça de futbol ha trobat equip.
I el trànsit, com tenim les carreteres a aquesta hora, Toni Fortesa?
Doncs força tranquil·les ara mateix. L'atenció al trànsit la posem a la P7, al Vallès, trànsit lent amb aturades tant en direcció nord, des de Cerdanyola a Barberà, com en direcció sud, des de Mollet, també fins a Barberà del Vallès. I a les rondes, a la de dalt, les obres per cobertura de la via que s'hi estan fent condicionen el trànsit des de Nou Barris fins a Horta, en direcció Llobregat, i en direcció sentit Besòs, retencions de Pedralbes fins a Horta. I a la ronda litoral, les complicacions de trànsit les trobem en sentit Llobregat, bé, des de la platja del Fòrum i fins la Barceloneta, on hi ha circulació molt densa, i en sentit Besòs, trànsit lent i aturades des de Sants fins passat el port.
I el temps?
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Enric Agut, bon dia. Quina és la previsió?
Hola, bon dia. Doncs ve una previsió de sol aquesta tarda a molts indrets, però amb algunes nuvolades que ara mateix ja es presenten en indrets de les comarques de Girona i de Barcelona i també poden créixer cap al Pirineu. De manera molt aïllada, caurà algun ruixat cap a l'àrea d'Osona, Selva, Vallès Oriental, fenòmens bastant puntuals cap al Berguedà. A la resta, calma, la temperatura semblant a la d'ahir amb moltes xifres màximes situades al voltant dels 27, 28, 29, 30 graus, 31, per exemple, s'arribarà mateix a la Tallada d'Empordà, a l'Alt Empordà. Les màximes més altes les esperem cap a l'interior de les Terres de l'Ebre amb un valor de 33 o 34, com pot ser el cas de Mora d'Ebre o de Tortosa. Una mica de tramuntana cap al nord de l'Empordà, a la resta de litoral marinada, i demà tindrem una jornada similar amb al matí alguns núvols baixos a comarques interior de Girona, de Barcelona o també del centre del país.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Doncs vinga, som-hi. Les alertes per tsunami que s'han disparat arran del terratrèmol a Kamchatka, a Rússia, es comencen a desactivar. El sisme de magnitud 8,8 és un dels més forts d'aquestes últimes dècades, però no ha provocat danys importants, ni tan sols a la zona més propera a l'epicentre, on sí que hi ha hagut onades de fins a 4 metres i algunes inundacions. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. Fa poca estona hi ha hagut una rèplica de magnitud 6,2 a Kamchatka. Els experts ja han avisat que n'hi poden haver més en les properes setmanes, fins i tot de 7,5, però en cap cas que s'assemblin al terratrèmol d'aquesta matinada. Els veïns gravaven espantats com els tremolava tota la casa. També una llar d'infants ha col·lapsat, però les autoritats asseguren que no hi ha hagut víctimes mortals ni ferits de gravetat. Sí que s'ha declarat l'estat d'emergència i en els propers dies s'avaluarà l'estat dels edificis, ara que ja s'ha desactivat l'alerta de tsunami a Kamchatka. A les Illes Kurils, onades de 3 i 4 metres de tsunami han inundat la zona del port de la principal ciutat, Severokurilsk, però els 2.700 habitants ja havien estat evacuats a zones altes. L'alcalde, Alexander Obsianikov, admet que el pitjor ja ha passat.
No tenim una alerta per tsunami a la ciutat, només a la zona insegura del port. Si us plau, mantingueu la calma i avalueu els danys que hagueu patit a casa.
Els danys en edificis no són massius, perquè en aquesta zona de Rússia propensa als sismes i es construeixen cases a prova de terratrèmols, com també fan al Japó.
Doncs aquest sisme rus ha activat les alertes per tsunami a gairebé tot el Pacífic, amb evacuacions massives per treure la població de la costa i dur-la cap a zones altes, però sembla que el perill a la major part d'aquests països ja ha passat. Montse Poblet.
Sí, a les illes de la Polinèsia Francesa encara estan pendents que els puguin arribar onades de fins a 4 metres. A l'Equador han tancat l'accés a algunes zones de les Galápagos i a la costa dels Estats Units tot just estan registrant les primeres onades del tsunami. Però, com deies, ja hi ha punts on s'han pogut desactivar les alertes. Les han aixecat al Japó, on havien evacuat 2 milions de persones, una de les quals l'enginyer català Carla Ricard, que treballa a una empresa dels afores de Tòquio. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
El nostre superior arriba i ens diu, escolta, hem d'evacuar, que hi ha hagut un terratrèmol aquí a prop i està provocant un tsunami. Aleshores, sortim d'on estàvem i ja doncs, sentim així algunes sirenes doncs, per avisar tota la població i tal. I ens donen uns cascs de seguretat i tranquil·lament ens anem com cap a l'edifici principal, fins a la tercera planta, tothom sense poder sortir d'allà.
A Hawaii també han aixecat l'alerta que ha agafat el català Max Casavella a l'illa de Kona. L'hem entrevistat al matí de Catalunya Ràdio.
Nosaltres anàvem en direcció cap al sud, diguem-ne, cap a la platja, per recollir les nostres coses ràpid i doncs, posar-les al cotxe i dirigir-nos cap a unes zones elevades, i a la vegada doncs, veies tots els cotxes que anaven en direcció contrària intentant doncs, evacuar aquesta zona propera al mar, i la veritat és que hi ha hagut bastant de col·lapse. No? Un trajecte que potser tardaríem 15 minuts, doncs hem tardat potser 45 minuts 50. No?
Les alertes per tsunami també s'han activat a Alaska, les Filipines, la Xina o Mèxic, entre molts altres països amb costes al Pacífic.
Aquest terratrèmol de Rússia és un dels més potents de tota la història. Amb una magnitud de 8,8 és, de fet, el novè més fort registrat a tot el món, Mar Riera.
El rànquing l'encapçala un sisme de magnitud 9,5 registrat a Valdivia, a Xile, el 1960. En segon lloc trobem un dels més recents, el terratrèmol del 2004 de 9,3 a l'Índic, que va provocar el devastador tsunami d'Indonèsia i Tailàndia amb un balanç de més de 275.000 morts. El sisme fort més proper és el del Japó del 2011, de magnitud 9,1, que va afectar la nuclear de Fukushima i va deixar 15.000 morts. La regió de Kamchatka ja va registrar un terratrèmol de magnitud 9. Es tracta d'una zona molt sísmica, com ha explicat a Catalunya Informació David Brusi, geòleg i professor de la Universitat de Girona.
Aquí conflueixen, hi ha una convergència entre dues plaques tectòniques, l'americana, que sorprenentment passa pel nord, per dalt, i la pacífica. I aquesta placa pacífica s'està desplaçant contra aquesta placa nord-americana a raó d'uns, em sembla que són uns 80, 85, en alguns llocs 90 mil·límetres l'any.
De 9 graus també trobem terratrèmols a Xile, al Perú i als Estats Units, a la Califòrnia, als segles XVIII i XIX, i ja en novena posició hi trobem un de Xile del 2010, que també va ser de 8,8 com el d'avui a Rússia.
Mar, explica'ns com es forma un tsunami.
Principalment es formen per un terratrèmol dins el mar o a prop de la costa, i en funció del trencament del fons marí, les ones es generen, tenen més longitud i es desplacen molt més ràpid, com ha explicat al matí de Catalunya Ràdio el sismòleg Xavier Goula, antic responsable de la xarxa sísmica de Catalunya.
Quan hi ha un gran terratrèmol pot provocar un trencament fort del fons marí, i això provoca doncs, l'onada que se'n diu de tsunami. No? Viatja a una gran velocitat, de l'ordre d'uns 800-900 km per hora, i pot afectar, en aquest cas, doncs, tota la costa del Pacífic.
La morfologia de la costa també pot amplificar l'impacte d'aquest tsunami.
Doncs bé, diuen que la realitat supera sovint la ficció, però en aquest cas hauríem de dir que els somnis preveuen la realitat. I és que tan aviat com hi ha hagut l'alerta de tsunami, s'ha recordat el còmic japonès El futur que vaig veure, de Ryo Tatsuki, publicat el 2021, i que parla d'un tsunami apocalíptic al Japó. Valeria Obereda.
Sí, l'autora s'inspira en els somnis que té per fer els seus mangas, i en aquest cas parlava d'onades tres vegades més potents de les que van devastar la central nuclear de Fukushima. Deia que passaria el juliol, i com recorda Oriol Estrada, divulgador de la cultura japonesa, de moment res de res.
La predicció era, bueno, el juliol passarà un gran desastre, home. Per ara, que sapiguem, el gran desastre a Japó no ha tingut lloc malgrat aquesta alerta de tsunami, no?
Segons Estrada, la mateixa autora apunta que això és una ficció.
Hi ha més unes ganes de que sigui veritat el que diu que no pas que realment hagi encertat. I, a veure, encertar que al Japó hi haurà algun terratrèmol o algun tsunami tampoc és gaire difícil, tenint en compte que n'hi ha centenars cada any. Jo crec que s'ha exagerat una mica. I ella mateixa ha dit, ei, no us ho prengueu tan seriosament. O sigui, això són somnis que jo he tingut i ja està.
Ryo Tatsuki també havia previst la mort de Diana de Gales, els atacs de l'11 de setembre o la pandèmia de la Covid. El que sí que s'ha vist afectat per la seva predicció són les reserves de vols des de Corea del Sud, Taiwan i Hong Kong, que aquest mes han caigut un 83%.
Marxem ara fins al Pròxim Orient. A Gaza han mort avui una vintena de palestins per trets de l'exèrcit d'Israel quan buscaven menjar els centres de distribució i els camions d'ajuda humanitària. Enmig de la pressió internacional sobre Israel perquè posi fi a aquesta crisi alimentària a la franja, les autoritats sanitàries de Gaza han informat de 7 morts més per desnutrició. Vicent Mifsud.
El nombre de morts derivades de la fam supera ja els 150 i més de 80 són nens. Mentrestant, milers de persones continuen pelegrinant a les zones de distribució autoritzades per Israel i gestionades gestionades per una fundació dels Estats Units. 11 palestins han mort a 13 avui quan intentaven accedir-hi. Els pocs camions que entren a la franja des d'Israel no arriben als seus destinataris per saquejos de milers de persones desesperades. Així explicava la situació una veïna de Beit Laia, al nord de Gaza.
Vinc a recollir menjar per als meus fills. Som una família de 8 membres. Vull portar-los, encara que sigui una quarta part d'un sac de farina, per fer pa, i que estiguin contents, com fa altra gent, com fan a la fleca. Volem farina per als nostres fills. Tinc un nen petit i li dono aigua amb menta perquè no hi ha llet.
Doncs aquesta és la situació, Vicent, mentre la comunitat internacional que intenta pressionar Israel perquè posi fi a aquesta crisi humanitària a la franja i permeti l'accés de més ajuda pels palestins.
Si no ho fa, el Regne Unit ja ha avançat que reconeixerà Palestina com a estat en la pròxima Assemblea General de l'ONU al setembre. Seguirà els passos de França, que ja ha confirmat el reconeixement durant aquesta assemblea. Familiars d'hostatges retinguts a la franja ho consideren una recompensa a Hamas. El govern d'Israel també ha assegurat que aquestes decisions es posen en perill l'alliberament dels segrestats.
Doncs aquests moviments de França, del Regne Unit, estan deixant Alemanya com a la principal potència europea que continua sense obrir la porta al reconeixement de Palestina com a estat. Berlín continua alineat amb Israel, però cada vegada hi ha més pressions internes cap al govern de Friedrich Merz per la crisi humanitària a Gaza. Anem a Berlín, Oriol Serra.
Bon dia. L'agreujament de la crisi a Gaza ha obligat el govern alemany a moure peça. Per començar, el canceller federal, Friedrich Merz, convocava a principis de setmana el gabinet de seguretat per valorar la situació. Fins ara, però, tot el que n'ha sortit és que cal reforçar l'ajuda humanitària. Merz ha utilitzat el concepte pont aeri, unes paraules que a Alemanya s'associen al proveïment de Berlín Occidental durant el bloqueig soviètic en plena Guerra Freda. Aleshores, arribaven 5.000 tones diàries d'aliments i d'altres productes per via aèria als berlinesos occidentals. Fins ara, l'exèrcit federal ha necessitat 2 mesos i mig per proveir Gaza amb poc més de 300 tones d'ajuda. Les xifres han provocat la indignació d'organitzacions humanitàries. El fet és que les imatges que arriben des de Gaza no deixen indiferent ningú i ja hi ha un 74% d'alemanys partidaris d'endurir la relació amb Israel. El reconeixement de l'estat palestí per part d'Alemanya encara és lluny, però aquest país ha de fer alguna cosa més que enviar engrunes des de l'aire i fer política simbòlica si realment vol salvar la seva imatge.
Hem superat el llindar d'un quart de tres, forta frenada de l'economia europea al segon trimestre enmig de l'estira i arronsa amb Donald Trump arran dels aranzels. L'economia de la zona euro ha crescut només un 0,1%, segons les dades de l'Oficina d'Estadístiques Comunitària, que és mig punt menys que els 3 primers mesos d'aquest any. Hi ha països com Alemanya on l'activitat econòmica ha caigut. Brussel·la, Jordi Baró.
Bon dia. Hi ha hagut un comportament desigual entre països. L'economia espanyola se situa clarament al capdavant de les pujades, amb un creixement del 0,7%. Entre la resta de grans economies, França puja un 0,3%, però en canvi Alemanya i Itàlia cauen una dècima. De mitjana, l'alentiment que hi ha hagut en l'activitat econòmica dels països de l'euro s'ha produït enmig de la incertesa comercial per les amenaces d'aranzels dels Estats Units. Ara l'economia de la zona euro opera en un escenari diferent. Hi ha un acord comercial amb Washington que entra en vigor divendres i que pujarà els aranzels al 15%, però que vol aportar estabilitat, tot i que molts detalls estan encara per tancar. És encara una incògnita si al setembre el Banc Central Europeu veurà motius per tornar a baixar els tipus d'interès, ara al 2%, per ajudar a dinamitzar l'economia.
I encara d'interès econòmic, l'automobilística xinesa Chery tindrà la seva seu, el seu centre de recerca i desenvolupament a Catalunya. Serà en unes instal·lacions a Cornellà de Llobregat a partir de la tardor. Aquest anunci l'ha fet el president de la Generalitat en una visita a la planta que aquesta multinacional té a Wuhan. Corresponsal a la Xina, Francesc Canals.
Bon dia. La tardor començarà a caminar al Centre de Recerca i Desenvolupament a Catalunya que l'automobilística xinesa Chery obrirà a Cornellà de Llobregat, segons ha anunciat Salvador Illa, després de reunir-se amb el president del grup Chery, Yintong Yue, a la seva seu central, a Wuhan. Sentim el president Illa.
Donem des del govern de Catalunya molta importància al fet de tenir recerca i desenvolupament d'una de les companyies tecnològicament més avançades en la producció de cotxes i també en l'àmbit de la robòtica a Cornellà, a Llobregat. Vol dir, ni més ni menys, que hi ha el compromís d'establir relacions amb l'àmbit acadèmic català.
El Centre de Recerca i Desenvolupament tindrà una superfície de 2.000 metres quadrats en unes instal·lacions de lloguer des d'on Xeri prestarà suport a tot el grup a escala global. El nou centre s'especialitzarà en adaptar els vehicles xinesos als estàndards europeus i en el redisseny per atendre les necessitats dels usuaris a Europa, carrosseries o les pantalles interiors del vehicle, per exemple, que a la Xina tenen un volum més predominant. La visita de Salvador Illa havia de seguir aquesta nit cap a Xangai, però el president de la Generalitat es queda a Wuhu pel tifó que està afectant la costa xinesa a l'altura de la seva capital econòmica, on viatjarà demà a primeríssima hora.
Per cert, que avui hem tingut dades de la inflació. Ha repuntat aquest mes a Espanya 4 dècimes, Pilar García.
Sí, s'ha situat de mitjana en el 2,7% segons les dades que ha avançat l'Institut d'Estadística. És la taxa més alta des del febrer. L'increment de la inflació aquest mes de juliol es deu, sobretot, segons l'INE, a l'encariment de la llum i els carburants.
I també tenim resultats a la banca. CaixaBank ha guanyat prop de 3.000 milions d'euros al primer semestre, que és un 10% més que el mateix període de l'any passat.
L'entitat, amb seu a València, ha guanyat 360.000 clients els últims 12 mesos i ha crescut sobretot en hipoteques, un 46% més, en un moment de baixada dels tipus d'interès. El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Ortázar, alerta que el mercat de l'habitatge està al límit perquè falta oferta i això acabarà afectant l'economia.
És una situació completament diferent de la que vivimos hace 16 anys. No tenemos una burbuja inmobiliària. Lo que tenemos es, al contrario, una situación en que no hay suficiente oferta y tenemos que hacer lo que sea para movilizar la oferta, porque si no lo que nos vamos a encontrar es con un cuello de botella para la economía.
Per la seva banda, el Banc Santander ha tingut uns beneficis rècord al primer semestre de 6.800 milions, un 13% més que en el mateix període del 2024.
Catalunya migdia.
Viu un estiu que val per 3 a 3CAT. Catalunya Ràdio, TV3 i la plataforma 3CAT.
3CAT, m'agrades tant.
Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
No seràs l'MVP del partit ni guanyaràs el trofeu Zamora al millor porter. No seràs l'heroi que marca a l'últim minut, però sí que podràs ser el millor míster. Torna el Fantasy Míster de Mundo Deportivo. Juga i demostra els que ets el millor míster dirigint el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Descarrega't l'APP de Míster. Hi ha molts premis en joc.
Aquest estiu viu el Perifèria Cultural, el cicle de cultura, terra i gastronomia dels països catalans.
Descobreix racons del país, tasta la bona cuina de proximitat i gaudeix d'artistes com Roger Mas, Carla San José i Jaume Pla, Maria del Mar Bonet, Quimi Portet, Brahms, Elèctrica d'Arma, Les Testarudes i molts més.
Entrades a perifèriacultural.cat.
Catalunya migdia.
Ara és un quart i mig de tres. Les associacions fiscals, al llevat de la Unió Progressista, demanen la dimissió d'Álvaro García Ortiz, que és el màxim responsable del Ministeri Públic i que està pendent de judici perquè diuen que malmet la imatge de la institució. Des de la Unió Progressista de Fiscals, on pertanyia fins fa poc Ortiz, consideren que processar-lo, en canvi, constitueix un atac sense precedents a la democràcia. Maria Núria Rebella.
Estatutàriament no està recollit enlloc si ha de dimitir o no, perquè és una situació inèdita que no havia passat mai i d'una extrema gravetat. En unes declaracions a Catalunya Ràdio, Cristina Deixeus, presidenta de l'Associació de Fiscals, majoritari al sector i de tendència conservadora, sosté que mantenir-se en el càrrec és perjudicar tota la carrera fiscal.
Li pregaries que reflexionés una altra vegada sobre aquesta qüestió i pensés en el dany reputacional, el dany institucional que es pot fer, que pot fer la imatge del fiscal general de l'Estat assegut al banquillo de los acusados, com diem nosaltres, no? És una imatge molt, molt forta.
Des de la Unió Progressista de Fiscals defensen que no ha comès cap delicte, que Ortiz ha actuat sota el marc legal vigent i des d'un punt de vista tècnic-jurídic. El catedràtic de dret penal, Marc Molins, en unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio, remarca que caldrà demostrar si el mail que la Fiscalia va enviar és anterior o posterior a la filtració del suposat pacte.
La mesura en la que es pugui demostrar que no hi havia aquest element intimitat, perquè ja s'havia desvetllat, inclús per la pròpia font, no? Pel propi interessat, i que aquesta dada era coneguda per alguns mitjans, la sentència haurà de ser absolutòria.
Molins també alerta que aquest cas, aquest judici, canviarà la manera de facilitar informació dels operadors jurídics als periodistes.
Ahir va ser un dimarts negre a les platges de la Costa Daurada. Dos germans britànics d'11 i 13 anys només van morir ofegats a la platja llarga de Salou, al Tarragonès. Unes hores abans també havia perdut la vida un home de 54 anys en una platja de Cambrils, al Baix Camp. Aquest migdia l'Ajuntament de Salou ha convocat un minut de silenci. Tarragona, Manel Sastre.
Salou ha recordat els dos nens ofegats en un emotiu acte a la porta de l'Ajuntament en presència de l'alcalde, regidors i agents de la policia local. El seu cap, José Luis Gargallo, ha explicat com van treure el pare i els dos nens de l'aigua. L'home el van poder reanimar, però els nens de 13 i 11 anys no. La gent ha explicat que el pare i els nens van accedir a la platja per la zona pròxima al camí de Ronda, a quarts de 10 de la nit, quan ja no hi havia socorristes i després que tot el dia hi hagués bandera groga pels forts corrents d'aigua.
Hi havia un peligro de mar brava, por eso se pusieron las banderas en amarillo. Cuando sucedieron los hechos estaba exactamente igual que una hora, dos, tres horas antes, es decir, la mar estaba brava. Por eso es muy importante tener en cuenta que el mar hay que tener mucha prudencia. El mar en ocasiones pues no le damos importancia, especialmente porque allí es una zona bastante tranquil·la.
L'Ajuntament està donant suport a la família, que estaven de vacances a Salou. Tenen tres nens més. Hores abans d'aquestes dues morts, un home de nacionalitat alemanya de 54 anys es va ofegar en una altra platja, la de Cambrils. Amb aquestes víctimes, a Catalunya, des que va començar la campanya d'estiu, han mort 16 persones a les platges, 5 més que l'any passat per aquestes dates.
I ja hi ha data per la represa d'activitat de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès a Vilafranca, que va quedar inundat per la Dana del 12 de juliol. Reobrirà dilluns, el dia 4 d'agost, gairebé amb la totalitat del servei. El centre, recordem-ho, va haver de tancar i es van derivar els serveis a diferents hospitals i CAPs de la comarca i del Garraf, Purificació Barcelona.
El centre obrirà tots els serveis assistencials, a excepció del de diàlisi, que no estarà disponible fins a l'1 de setembre, un cop fetes diferents verificacions. Esther Catena, la directora assistencial de l'hospital, ha assegurat que aquestes setmanes s'han atès les necessitats assistencials de la majoria dels pacients.
Que hem pogut reprogramar el 90% de les consultes externes que s'han fet allà a l'Hospital Residència Sant Camil, el 65% de les proves complementàries, el 60% de les intervencions quirúrgiques.
Des de demà i fins al 3 d'agost es farà el trasllat de tot l'equipament que es va desplaçar a l'Hospital Residència Sant Camil del Garraf. I avui mateix ja s'han posat en marxa totes les feines per garantir que tot estigui a punt per reprendre l'activitat el 4 d'agost.
Continuem parlant de recerca. L'Hospital de Bellvitge i l'Institut Català d'Oncologia impulsen una nova tecnologia contra el càncer que està basada ara en radiofàrmacs per permetre diagnosticar i tractar tumors amb molta eficàcia i amb pocs efectes secundaris. Es diu Teragnosi i els dos centres catalans són referents a l'Estat en la seva aplicació purificació.
Sí, es tracta d'una teràpia que actua com un míssil dirigit contra les cèl·lules tumorals, com ha explicat a Catalunya Ràdio José Luis Bercher del Servei de Medicina Nuclear de l'Hospital de Bellvitge.
Són com petits missils intel·ligents que van dirigits allà on estan les lesions. Amb el radiofàrmac marquem receptors diferenciadors de les cèl·lules tumorals. Canviem l'isòtop per aquest altre isòtop que ja tindrà un efecte terapèutic, lo posem també per via sanguínia i va dirigit a aquestes lesions.
Ja s'aplica en càncers de tiroides i neuroendocrins i a finals d'any també hi haurà disponible un nou fàrmac ja aprovat contra el càncer de pròstata metastàtic. Per poder fer front a l'increment de pacients que es tractaran amb aquesta tecnologia, l'Hospital de Bellvitge té previst incorporar una unitat específica referent a l'Estat que podria estar disponible d'aquí 2 anys. La unitat també impulsarà la recerca en aquesta tècnica que en assaig està donant resultats molt prometedors en altres tipus de tumors, com els de pulmó, mama o fetge.
Estem a punt d'arribar a 2:45. Els Mossos van fer l'any passat una vintena d'operacions, van detenir 19 persones i van assistir 11 víctimes involucrades en el tràfic de persones, la majoria per explotació sexual. És un fenomen que va a l'alça, tot i que les dades oficials només recullen una part molt petita de la problemàtica. Dades que expliquem avui coincidint amb la Jornada Internacional de Lluita contra el Tràfic de Persones, Maria Núria Rebella.
Segons han indicat fonts del cos aquesta emissora, la majoria d'aquestes operacions, 11 en concret, s'han fet per explotació
explotació sexual, 4 per explotació laboral, 3 per criminalitat forçada i 1 per matrimoni forçat. Dades que queden molt lluny de la realitat. Des de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, que només veuen les víctimes que passen pel jutjat, sostenen que el tràfic de persones va a l'alça. De fet, des del gener fins al juny d'aquest any han atès una vintena d'aquestes víctimes, 4 més que durant tot el 2024. Elena Caro Rodríguez, responsable del servei, explica que les persones forçades a delinquir són sovint difícils d'identificar.
Les plantacions de marihuana són un dels exemples, si bé hi ha més modalitats també d'explotació per aquesta via. Aquest és el gran repte. Per les dificultats associades a identificar aquestes persones com a víctimes, no tant com a delinqüent.
Cano remarca que les víctimes d'explotació sexual viuen en un règim d'esclavatge i que cal conèixer la seva cultura per poder avaluar les seves reaccions.
I a la platja de Sant Feliu de Guíxols aquests dies, a més de banyistes, s'hi reuneixen curiosos. I és que hi ha un niu de 101 ous d'una tortuga careta o babaua i les petitetes tortugues naixeran a mitjans d'agost. Aquest niu està encerclat amb un tancat i un grup de voluntaris en torns de 3 hores estan ballant per conservar-lo. Anem a Sant Feliu de Guíxols, ens ho explica la Laia Claret.
Popularment a la tortuga li han posat el nom de Dàlmata perquè va fer una aposta de 101 ous com el 101 Dàlmates de Disney. Va arribar per Sant Joan i va fer aquesta aposta. Ara està encerclada amb tanques i al costat una carpa amb voluntaris que hi fan torns de 3 hores per conservar el niu i resoldre dubtes. David Camps.
A mi em va atrapar veure la tortuga en directe i jo vaig a les explicacions en català i castellà i la meva filla en anglès.
Tenen un grup de WhatsApp per organitzar-se i hi ha unes 80 persones. Alguns venen des de Barcelona o, per exemple, des de Vic. D'entre els qui tenen la vista posada en el niu hi ha l'Olivia Tutó, que estiueix aquí. Té 8 anys i ha posat nom a cada un dels 101 ous.
Gina, Aina, Olivia, Teo, Alessandra, Lars, Fèlix, Noa, Liam...
Les vens a veure sovint?
Sí, quasi cada dia.
Aquesta setmana una altra tortuga careta ha fet una aposta a l'escala i avui se n'han trobat una altra a l'Estartit.
Catalunya migdia.
Torna la batalla més disputada de l'any. Casa teva contra la calor. A Bauhaus tenim la millor defensa per la teva llar. Aires condicionats, ventiladors, climatitzadors... Aprofita-ho i surti guanyant. Aquest estiu juga amb avantatge i avança't a la calor. Bauhaus. Imagina, crea, sorprèn-te.
L'ANUC ja porta uns dies amb la Cris i el Roger i n'estan tan contents que han decidit fer un pas més, presentar-la a la fundació on en Roger fa de voluntari.
Mireu! Que bonica, per favor!
El Roger té una sensibilitat amb les persones amb discapacitat molt bèstia.
Ara teniu dos cadells, un de 16 mesos, un de 9. De moment tots es fan el pipí on no toca.
Cita bestial. Aquesta nit, dos últims capítols a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Guàrdia, amb Enric Calpena.
La història no s'atura mai, ni tan sols a l'estiu, i per això, de dilluns a divendres, emetrem l'Enguàrdia, una nova oportunitat de tornar a reviure les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda.
Una hora d'història que us captivarà.
Catalunya migdia.
Oh, she may be weary. Them young girls, they do get weary.
La nova obra teatral del portuguès Tiago Rodríguez culmina amb èxit la 49a edició del Festival Grec de Barcelona, la primera que ha dirigit Letícia Martín. El muntatge proposa un diàleg entre l'obra d'Eurípides, Hècuba, i la lectura actualitzada d'aquest mite, la figura d'una mare que lluita per la dignitat del seu fill autista. Marta Vives.
En la clausura del Grec 2025, Rodríguez, acompanyat dels magnífics intèrprets de la comèdia francès, fusiona la tragèdia grega amb una qüestió radicalment d'actualitat, l'abús en un centre d'acollida del govern a un nen autista de 12 anys. I a partir d'aquí, la seva Ecup és una actriu que, com el seu reflex antic, interpreta una dona que lluita per fer justícia després que Troia, devastada, ho hagi perdut tot. Letícia Martínez és la directora del Grec.
Doncs aquesta recerca de la justícia per la part d'una mare
en el cas clàssic per recuperar el cos del seu fill i en el cas de la justícia per aconseguir que hi hagi càstig per als culpables en el món contemporani.
Una obra de teatre dins el teatre fet per un dels grans mestres de la dramatúrgia contemporània. Sens dubte, la millor manera de posar punt final al Grec amb molt bona nota.
El Grec s'acaba, ho deia la Marta, però aviat el teatre grec tornarà a ser protagonista. Serà durant les festes de la Mercè de Barcelona a finals de setembre. Avui s'ha presentat el programa musical de la Festa Major de la capital, on destaca la presència de noms catalans, entre ells el d'aquesta Maria Arnal, que sentim de fons, que serà una de les més de 100 artistes que hi participaran, Marc Garriga.
Maria Arnal actuarà al Grec en solitari el 27 de setembre, però el dia 23 hi seran les Tartes Relena i Space Africa, i el 26 s'hi farà un dels espectacles exclusius de la Mercè d'aquest any en memòria de la guitarrista cubana Marta Valdés, en què participaran Silvia Pérez Cruz, Martirio, Maite Martín o Javier Colina Trio. També serà una experiència única l'homenatge al creador de la rumba, Antonio González Batista el Pescadilla, a l'Avinguda de la Catedral, on també actuaran Rocío Márquez i Niño de Elche el dia abans.
Hi haurà altres punts on s'esperen concerts multitudinaris.
Sé que per la nit m'esperes tristeta i cansada.
A la platja del Bogatell, per exemple, que actuarà Muixca.
Sí, a Muixca l'acompanyaran Rigoberta Bandini i Lia Cali el dia 26 i l'endemà al Bogatell actuaran Mama Duixa, Doctor Prats, The Tallets i Vico. A l'Avinguda Maria Cristina s'ajuntaran Su, Buos, Ginestà, Figaflaues i Triquell. I al Moll de la Fusta, en Andreu, Marc Pujol i Ferran Palau. Repartits per 16 escenaris diferents, també s'hi podran veure Caral Laoz, Villano Antillano, 31 Fam, Sidoní o l'OBC.
És Nel Moliner, un dels caps de cartell de la 50a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils, al Baix Camp, que s'obre aquesta nit amb un concert gratuït de Carals Laoz. Tarragona, Manel Sastre.
La cantant catalana Carals Laoz i la seva fusió trencadora de flamenc, hip-hop i músiques urbanes obre cartell amb entrada gratuïta avui al Port. Els grans concerts, però, es faran, com sempre, al Parc del Pinaret. A més de Moliner, també destaquen Maria del Mar Bonet, la soprano Ainhoa Arteta, el Drogas, Chicuelo i Marco Mezquida, o grups de tribut a Amy Winehouse o Michael Jackson. Seran 12 dies de concerts que s'allargaran fins al 10 d'agost, quan tancaran edició la formació original dels renascuts L'Axe en Busto.
L'arquitecte Xavi Bayona ha omplert el pavelló Mies van der Rohe de Barcelona amb mobles antics que pengen del sostre. La instal·lació La Padrina i les pertinences de la domesticitat es podrà visitar fins al 17 d'agost. Per què aquest títol, Òscar Callau?
Perquè La Padrina va néixer el 1927, quan l'arquitecte de la Bauhaus dissenyava el pavelló alemany per l'Expo de Barcelona del 1929. La instal·lació ocupa l'edifici minimalista amb els objectes domèstics d'una àvia d'Olot per accentuar el contrast amb l'espai nu que contemplem quan visitem el pavelló. Bayona s'ha basat en la simetria vertical de l'edifici per reflexionar sobre l'espai.
D'aquesta simetria en surt la instal·lació també. Aprofitem-la, anem a posar-ho tot en el sostre i anem a explicar un altre món que parla, no?, de lo diví, de lo mundà, del terra i el cel, no?, de lo que passa dalt passa baix. El que passa ara i el que ha passat o el que passarà, no?, dels vius i dels morts. Hi ha moltes simetries, hi ha moltes lectures que també ens permet posar coses de cap per avall i alguna cosa que no és tan física, que va en un pla més espiritual.
La Fundació Mies van der Rohe demana als visitants que quan pengin les fotos a les xarxes socials, la girin 180 graus per subratllar l'estrany realisme aconseguit gràcies a la simetria de l'edifici.
Anem ara fins a la Catalunya Nord. El Museu Rigó de Perpinyà presenta fins a final d'any l'exposició titulada Mailó Picasso, desafiar l'ideal clàssic. Proposa un diàleg entre dos dels artistes més importants del segle XX. Perpinyà, Laura Bertran.
La nova exposició del Museu Rigau de Perpinyà vol ensenyar els lligams entre l'escultor nord-català nascut a Banyuls de la Marenda, Aristides Mayol, i el pintor malagueny Pablo Picasso. Tots dos van coincidir a inicis del segle XX a París, quan el mateix marxant d'art, Ambroise Vollard, va organitzar les seves primeres exposicions a la capital francesa, el 1901 per Picasso i l'any següent per Mayol. Si els dos artistes es creuen, es parlen i comparteixen influències, en canvi, no van acabar de fer amistat. Mayol va morir l'any 1944 i la trobada més intensa entre tots dos va ser pòstuma, quan Picasso redescobreix les escultures de l'espai públic a Perpinyà i s'hi vol fotografiar. Sentim la directora i conservadora del Museu Rigau, Pascale Picard.
Quan Picasso,
torna al 1953 aquí a Perpinyà, redescobreix Mallol. Sentim que en el moment que ha quedat fixat per la foto de Raymond Fabre hi ha una contemplació i aquí la conversa entre Mallol i Picasso s'inicia.
I Picasso s'engage.
En aquesta exposició es presenta una peça inèdita, un collar d'or fet per Picasso l'any 1953. Fins ara només es coneixia a través de fotografies. No s'havia exposat mai i el museu n'ha aconseguit el dipòsit per una durada de 3 anys.
I encara us expliquem que el Museu Nacional d'Art de Catalunya es defensa ara dels atacs a l'Aragó. El govern, encapçalat per Jorge Azcón, els ha enviat un burofax reclamant la documentació que necessiten els seus tècnics, que aquests dies són a Barcelona estudiant les obres de Sixena, que han de tornar al seu lloc d'origen, Marc.
El MNAC, però, explica en un comunicat que la documentació s'estava digitalitzant per poder-la compartir i que avui mateix l'enviaran al jutjat d'Osca que porta el cas. Des del Museu Català expliquen que el decret judicial no fixava cap termini per aquest lliurament i, per tant, lamenta les formes i la pressa del govern aragonès. Afegeixen, a més, que els tècnics aragonesos han tingut en aquests 3 dies de feina totes les facilitats, el material i l'equip necessari per treballar. D'altra banda, el MNAC assegura que continua preparant l'escrit d'oposició a l'execució de la sentència i assegura també que el presentarà dins el termini previst. En aquest document mantindrà i reforçarà, diuen, els arguments contraris al trasllat.
Catalunya migdia.
Ara sí, ja som en temps dels esports. Amb quins titulars i quines notícies, Marcos García? Bon dia.
Doncs mira, de seguida hem d'anar volant i volant cap a Corea del Sud perquè acaba de parlar Jules Koundé. Fa només uns instants Jules Koundé, el jugador francès del Barça, lateral dret, i aquest matí també ha parlat Hansi Flick, ha tornat a fer-ho 3 dies després de la seva compareixença. Ja sabeu que cada vegada que el tècnic alemany surt en roda de premsa davant dels mitjans té aquella capacitat de posar les coses a lloc. Ho havia fet després del partit contra el Vissel Kobe. Avui, amb més calma, ha pogut tocar tots els temes més calents, la capitania, Ter Stegen, les possibles baixes. Posem una mica d'ordre, anem cap a Corea del Sud, Seul, Roger Busà, bon dia.
Bon dia, sí, l'hem sentit aquest migdia aquí a Corea, en la prèvia del partit de demà contra el Seul. Li hem preguntat com quedarà el tema de la capitania de Ter Stegen, que és un tema que ja sabeu que aquí, aquests dies a la gira, doncs cueja, si el club li traurà o no el braçal de primer capità, si votaran els companys. Bé, el tècnic alemany no confirma que Ter Stegen sigui el primer capità la pròxima temporada perquè ho deixa en mans del vestidor.
No, this is always the team who decides this. This is what we also
do. Això sempre ho decideix l'equip. És com ho hem fet en el passat i l'equip decideix. Veurem què passa. Normalment ho fem la setmana prèvia a l'inici de la competició.
I, com deies, també ara fa pocs minuts hem sentit Koundé aquí a l'hotel de l'equip. L'hem sentit en una atenció que ha fet als mitjans i també li hem preguntat per Ter Stegen si ha de continuar sent el primer capità i això ha respost el lateral francès del Barça.
La verdad es que bueno, no está ahora mismo con nosotros y no es un tema de, no es algo de que estamos hablando. La verdad que es sabemos una situación difícil para él como compañero y persona que bueno, sé que es difícil, y después la cuestión de capitán no es una pregunta para mí, será para el míster y para lo que quiere hacer el club. Nosotros en eso poca influencia tenemos.
Així que en qüestió de poques hores s'han pronunciat sobre la situació de Ter Stegen. Recordeu, ahir es va operar a França, a Bordeus, per mirar resoldre els seus problemes físics. S'han pronunciat sobre ell Flick i Koundé. També ha parlat el seleccionador alemany Julian Nagelsmann. Ho ha fet en un congrés d'entrenadors a Leipzig. Sobre Ter Stegen, Nagelsmann apunta que si es recupera i és titular amb el seu club, serà també el porter número 1 d'Alemanya. Remata Nagelsmann dient que la seva previsió a hores d'ara és que Ter Stegen torni al desembre, després jugui 2 partits amb la seva selecció al març, també jugui al juny i després finalment jugui a la Copa del Món. Per tant, aquesta és la situació de Ter Stegen, amb 3 portaveus, 3 persones que s'han expressat, Flick, Koundé I, finalment, Julian Nagelsmann, Flick, Arbu, també ha parlat sobre Araujo.
Sí, no entenc per què se li...
Perquè hauria de marxar. Apareixen molts noms als mitjans i hi ha rumors, però ara mateix no tinc cap senyal seva ni de cap altre jugador que hagi de sortir. Crec que tenim un molt bon equip i amb qualitat. I és molt bo que totes les posicions estan doblades i algunes fins i tot triplicades. No és fàcil de gestionar, però volem això, perquè serà una temporada exigent.
Ja l'has vist... Què t'ha semblat respecte a Araujo al vol, no? És a dir, no vol que marxi de cap manera, no?
Sí, sí, sí. Pel que diu, tot indica que aquell compta amb ell. No entén per què se li pregunta per una possible sortida d'Araujo i diu això, que no té cap senyal ni cap input que ni ell ni cap altre jugador hagin de marxar. I, per cert, també insisteix que la pròxima temporada serà dura, eh? Creu que tot costarà més, però que ell és positiu, que és optimista i que és conscient que clubs grans com el Barça, doncs, necessiten guanyar títols.
I estaves davant de Koundé. Era inevitable que li plantegessis sobre la renovació. Què diu?
Mira, les negociacions ja estaven molt avançades per aquesta renovació i avui el que ha fet des d'aquí a Seül és confirmar que continuarà el Barça almenys fins al 2030.
Sí, és una qüestió de, creo, de dies. Cuando regresamos, creo que todo está finalizado, así que bueno, contento por eso. Ha sido bastante rápido, creo que yo como el club teníamos la misma idea, es de seguir. Estoy muy contento en el club, me siento a gusto con el equipo, con la ambición también del club, que es de... Estoy muy agradecido de estar en un club donde, bueno, cada año se pelea por todos los títulos, así que no tenía ninguna intención de irme.
Parell de coses, Roger, abans de tancar aquesta connexió amb tu a Corea del Sud. La primera, agenda de l'equip. Avui han fet entrenament. És a dir, quin és el pla abans del següent partit i si hi ha novetat respecte a qui entrena, qui no i qui podria jugar i no?
Mira, avui ha fet el segon entrenament aquí a Corea, al Goyang Stadium de Seül, que no és on jugarà demà contra el Seül. L'entrenament avui sí, Amèric Garcia ja ha recuperat de la sobrecàrrega, per tant ha estat la novetat. També continua Marc Bernal, tot i que demà tampoc estarà disponible per jugar contra el Seül. Flick vol anar amb cura i ser prudent per evitar riscos, igual que ja va fer en el seu moment amb Gavi. La temperatura, per cert, aquí continua sent molt alta, també la humitat, per això Flick aquests dies ha hagut d'adaptar els entrenaments, com ara fent més pauses d'hidratació.
I la darrera, que és una mica el conte de l'enfadós, cada dia t'ho anem preguntant i cada dia ho expliques tant al migdia com al tot costa i no sempre és la mateixa versió. Com està a hores d'ara la qüestió de l'streaming pels dos partits que té encara pendents el Barça?
Doncs que seran en obert els dos últims partits d'aquesta gira, gratuïts, menys aquí a Corea, per respectar les televisions que han comprat els drets per fer el partit, però fora de Corea, tot gratuït a través de YouTube per poder veure aquests dos partits demà contra el Seül, a la una del migdia, hora catalana, i dilluns que ve contra el Daegu, també a la una.
Gràcies, Roger. Un apunt abans de tancar l'actualitat de Barça. El club contempla la possibilitat de jugar la quarta jornada de Lliga el 14 de setembre i contra el València, primera que serà a casa, a l'estadi Johan Cruyff. És una informació que us vam donar ahir al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Això sí, es va explicar que a hores d'ara el Barça encara manté la prioritat de disputar aquell partit al nou Camp Nou i, en qualsevol cas, l'única ubicació que no seria possible per aquell partit seria Montjuïc. El Girona juga avui contra l'Alavés. És el quart amistós de la seva pretemporada. Ho fa tot just unes hores després d'anunciar per fi el primer fitxatge de cara al proper curs. Anem-hi, doncs, cap a Girona. Francesc Ripoll, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, debutarà Hugo Rincón?
No ho sabem. El que sí que sabem és que ens diuen que podria tenir minuts. Recordem, Hugo Rincón va ser anunciat ahir per part del Girona, el primer fitxatge de la temporada pels de Mitchell. Una sessió, és un lateral dret que arriba procedent de l'Atlètic Club. La temporada passada va jugar al Mirandés, 44 partits i 3 gols, jugador molt important del Mirandés, que es va quedar a les portes, recordem, de pujar a primera divisió. Avui ha fet el primer equip amb el primer entrenament amb l'equip de Mitchell i veurem si té uns minuts o no. Pel que ens diuen, podria jugar alguns minuts avui contra l'Alavés.
El partit ha canviat d'ubicació, no?
Sí, en principi s'havia de jugar a Torremirona, a Navata, però ahir el Girona va informar que finalment jugaria a la ciutat esportiva del Girona, a Vilablareig. per un tema de la gespa, perquè la gespa de la ciutat esportiva, de la Girona Football Academy, està en millor estat i en millors condicions que no pas a Torremirona, i per això s'ha decidit a tots els equips jugar-ho allà per una millor condició de la gespa. Per cert, que aquest partit es podrà veure en directe al canal de YouTube del Girona, també de forma gratuïta.
Fantàstic. I finalment, un cop anunciat Hugo Rincón, preveus o preveu al Girona algun anunci de fitxatge més?
Sí, de fet, el nom que tothom es pensava que el Girona anunciaria ahir era el de Thomas Lemar, jugador de l'Atlètic de Madrid. En principi també ha de venir cedit. Ja fa dies que no s'entrena amb l'equip matalasser, per tant, aquesta, si res no canvia en les últimes hores, ha de ser el proper fitxatge del Girona.
Gràcies, Ripoll. Té partit el Girona i també l'Espanyol. Del Girona és el quart de la pretemporada, de l'Espanyol és el tercer partit de preparació. Després de guanyar el Paralada i el Southampton, l'equip de Manolo González juga a les 7 de la tarda i ho fa al camp del Wolfsburg. Oriol Corral.
L'Espanyol està de minigira per Alemanya. Avui s'enfronta al Wolfsburg i dissabte jugarà amb l'Union Berlin. Manolo González ha convocat 24 futbolistes i han anat tots els nous, Dimitrovic, Roberto, Terrats, Romero, Quique García i també l'últim fitxatge, Dolan. Manolo ha deixat a casa Hugo Pérez, Marcos Fernández i també José Grajera.
Justament l'Astoria apunta al Depor.
L'Espanyol continua treballant amb dos grans objectius al full de ruta, un central i un pivot defensiu. A l'eix de la defensa, a Itàlia, apunten que Marash Kumbula no continuarà a la Roma aquesta temporada i el seu destí podria tornar a ser l'Espanyol. En aquesta operació, l'Espanyol pot jugar amb el temps perquè cada dia que passa, Kumbula no troba un altre destí. La Roma veu més clar que el més possible és que torni a ser blanquiblau. Mentrestant, l'Espanyol ja ha superat els 30.000 socis i 26.000 abonats per aquesta temporada.
Us ho hem dit fa aproximadament 3/4 d'hora, que l'Ernest Macià venia amb la bossa ben carregada de notícies. El Barça de bàsquet descarta el retorn de Ximés i Emeto després d'haver-hi parlat. Ho diu Josep Cubells en una entrevista al diari Esport, on posa data al nou Palau i també parla de l'arribada de l'NBA a Europa. Ernest, posa mi ordre perquè necessito entendre-ho.
No, i també el pressupost, que baixarà una miqueta més aquest any, però que seguirà sent un pressupost, doncs, de zona mitja, mitja alta. Cubells en aquesta entrevista parla d'uns 41 milions, però la realitat és que per salaris del primer equip són uns, aproximadament, uns 30 bruts, perquè nets vindrien a ser uns 15, i això situa el Barça, doncs, a la zona mitja, mitja alta europea, superat pels grecs, superat pel Madrid, per Hapoel, el nou equip de Dubai, és a dir, que el Fenerbahçe, és a dir, que el Barça, diguem-ne, que estaria en zona de play-off, play-in, però ja no és un dels dos pressupostos més grans, doncs, com podia ser fa 4 temporades. D'altra banda, Cubells confia que recuperar jugadors que estaven lesionats l'any passat, com la Provítola, més els nous fitxatges, Schengelia, per exemple, faran que el Barça sigui més competitiu. I sobre la possibilitat de refitxar Ximés i Metu, un dels cracs de l'any passat fins que es va trencar el tendó d'Aquiles, el Barça ja ha parlat, però això és el que diu Cubells.
Hi ha hagut converses de la secretaria tècnica amb Metu. A dia d'avui ja et puc assegurar que no serà jugador l'any que ve, atès de la decisió de la secretaria tècnica.
Un tema menys.
Ja està.
Sobre el nou Palau, Cubells, que va dir que a principis d'aquest 2025 es posaria la primera pedra al nou Palau, ho va dir ell, va dir aquest febrer tal. Doncs ara no. Però diu que el 2028 el nou Palau ja estarà construït.
Nosaltres estem amb l'avantprojecte del nou Palau. Aquest avantprojecte del nou Palau té una capacitat per 15.000 persones. Serà important també el tema d'inversió, de la inversió privada. Bàsicament és que nosaltres l'any 28, les previsions és que estigui acabat el Palau.
Vinga, d'aquesta entrevista al diari Esport, Josep Cubells també doncs, diu que l'arribada de la NBA a Europa encara és una nebulosa, tot i que per poc que es concreti, el Barça estaria disposat a repensar-se això de l'Eurolliga tradicional i mirar amb una miqueta més de respecte a aquesta oferta que ve des d'Estats Units.
Les converses hi són. Ens interessa, entre altres qüestions, perquè, òbviament, millorar les competicions hi ha dos vessants. La primera, que és una competició que sigui més atractiva i, per altra banda, que econòmicament sigui més sostenible. Aquests punts essencials els podem fer amb NBA perquè ens ho estan oferint i, per altra banda, tenim Eurolliga, que també està creixent en quant a passió, en quant a organització i també en certs increments econòmics.
Val, per tant, ara mateix s'ho miraríem bé, això de la NBA, però veurem. I del tema Ubi Norris, un mite del Palau, un mite de, fi, un dels millors estrangers nord-americans que ha tingut el Barça en tota la seva història, no compleix els requisits perquè se li pengi la samarreta, però mira què diu Cubells.
Encara que no es donen els requisits que hi ha a dia d'avui, però jo entenc que tot això és flexible, es pogués haver, doncs, la retirada de la samarreta de l'Ubi Norris. Entenc que l'Audi, a banda de ser l'ambaixador a dia d'avui del club, les seus ideals i la seva forma de jugar està impregnada en l'esperit del Barça de bàsquet, i per tant, amb una data tan significada, m'agradaria fer.
Home, tenim notícia, doncs, sobre Atomic Dog.
Sí, home, sí. Queda un any abans de les eleccions, vull dir que també podria ser...
També, no? És una oportunitat. Escolta, sí, m'has fet veure fa una estona fitxatge del Madrid amb un nom una mica llaminer, però no sé si és diferencial.
Bé, el jugador, abans de dir-te el nom, diré que ve de la NBA, val? Perquè això li donarà un... Xuma o què?
D'acord.
Sé que molta gent ni fred ni calor, però bé, tot i que no ha sigut una superestrella, sí que és un defensor, ha jugat 200 partits a la NBA, últimament no jugava massa a Cleveland, però és un jugador, doncs, serà forta dintre i a Eurolliga els anirà bé. Morabanc Andorra ha fitxat un jugador nigerià que ve de la segona japonesa, Morris Udeze, també múscul, però és un pivot baix, 2-0-2. El Joventut Femení renova un any més l'alena irlandesa Iris Benema, que havia vestit ja la samarreta de la penya aquesta última temporada, i dates de la Lliga ACB. No tenim el calendari jornada a jornada, però sabem que començarà el dia 4 d'octubre. Hi ha la Supercopa amb l'assalto, perquè el Barça no s'hi ha classificat. Clar. Per tant, efectes ACB el dia 4 d'octubre pels equips catalans, que en són 5 més l'Andorra. La Copa serà del 19 al 22 a València, de febrer. 19-22 de febrer a València, i el play-off comença tard, comença el 2 de juny.
I Tadej Pogacar finalment no disputarà la pròxima edició de la Vuelta. Tot i que inicialment la ronda espanyola formava part del seu calendari, l'eslové ha decidit canviar de plans. Tots els detalls els té l'Isaac Vilalta, que ha inclòs això de Pogacar com a tema d'anàlisi a l'últim programa de Ràdio Volta.
La decisió de l'eslové no ha agafat a ningú per sorpresa, i de fet ja a Catalunya Ràdio fa uns dies vam avançar que aquesta era una possibilitat més que real, que molt probablement Pogacar no disputaria una Vuelta que a finals del mes d'agost passarà per Catalunya durant 3 dies. Aquesta decisió feia dies que es contemplava, i justament en aquest Ràdio Volta conversem amb Xavier Llobet, extriatleta olímpic i actualment representant tant de ciclistes com de diferents marques esportives, de com es viu el Tour des de dins, de reunions que no s'oficialitzen, de contractes, de relacions fora dels focus. En parlem a Ràdio Volta. I també traiem els noms dels representants que dominen el mercat ciclista avui en dia.
Un és Carrera, perquè la gent tingui clar, és el mànager de Pogacar, i amb això, a partir d'allà, doncs, té moltíssims ciclistes de gran qualitat. Un altre que també és un altre dels, si em permet l'expressió, dels peixos grossos, és Giovanni Lombardi, que sempre ha tingut grans corredors a les seves mans, i que, a més, ara crec que s'ha posat també un altre cop de moda, perquè, a part de que ha sigut el mànager de Peter Sagan, per exemple, doncs ara és el mànager de, el nou mànager d'Ayuso, no? Hi ha Manolo Quinziato, hi ha el propi Angeledo.
Ràdio Volta, com cada setmana, a l'app de Catalunya Ràdio i al web del 3CAT, amb l'anàlisi del Joan Antoni Fletxa i aquesta conversa extensa amb Xavi Llobet.
Doncs no ens ho perdrem, com no ens perdrem avui la cinquena etapa del Tour de França femení, recorregut de 166 quilòmetres, arrencada a Futuroscope, final a Gret, amb dos ports de quarta categoria, a més, un de tercera. Ahir, segona victòria consecutiva de la neerlandesa Lorena Vips, que es va col·locar segona a la classificació a 12 segons de la líder, que és també la neerlandesa Marianne Vos. El Mundial de Natació de Singapur ha viscut aquest matí l'explosió d'un talent català que apunta molt alt, que és joveníssim, amb només 17 anys, Luca Hoek. Ha debutat en una gran cita internacional amb dues marques històriques en només dues hores. Luca Cuc, hem d'apuntar aquest nom, Oriol Domènech.
Així és, nadador del Club Natació Sitges i format al CAR de Sant Cugat, ha signat un debut per emmarcar. Amb 17 anys, ha batut dues vegades el rècord d'Espanya dels 100 metres lliures en un mateix dia. Primer al matí, ha rebaixat la plusmarca estatal amb 48 segons i 23 centèsimes, i al migdia l'ha deixat en 48.04 en unes semifinals, on ha desafiat nadadors de primer nivell com el xinès Pan i l'australià Chalmers. Aquestes han estat les seves paraules després de la prova.
Pues sí, he fet rècord d'Espanya, he basat dos dècimes i m'he quedat a les portes del 47, però la veritat que supercontent. La veritat que no tenia res de nervis, jo tenia ganes de nedar i ja està. Era sortir molt fort, a quasi el que podia, i a la volta donar-lo tot.
Tot i quedar fora de la final, Hoek ha estat el 14è millor temps del món i ha tornat a demostrar que és un dels grans projectes de la natació europea. Campió d'Europa Júnior aquest juliol, avui s'ha presentat al Mundial amb un debut estel·lar.
I ahir TV3 arrencava aquest Sense Ficció, el Mètode Fuentes. Què tal va anar d'audiència?
Doncs molt bé, amb un 15% de share per sota del Telenotícies Migdia i Vespre. Ha estat el tercer programa més vist. L'entrenadora Andrea Fuentes, que va triomfar com a nedadora artística, va parlar i va dir això.
Perquè les coses surtin, t'has d'emportar unes quantes que no surtin. Moltes més que possiblement les que acaben sortint. Sí, és que no hi ha un altre, en plan, no pot ser que tot sigui de color rosa i guanyeu medalles d'or sense...
És la seqüència de l'aprenentatge, no? Totes les vegades que cauen a la piscina per aconseguir aquelles alçades meravelloses, no?
Sí, sí, espectacular, es pot recuperar a la carta al 3cat.cat.
Doncs no ens ho perdrem, no us ho perdeu, perquè hi ha qüestions del físic, de com han anat evolucionant el treball amb l'Andrea Fuentes, espectacular aquest Sense Ficció, el Mètode Fuentes, encapçalat per tot l'equip de companys de 3cat, i la Mireia Vicente al capdavant. I fins aquí els esports. Anem amb el butlletí de les 3.